La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, 22 de maig. Carai, mon, entrem quasi a l'estiu, eh? I miren, una notícia curiosíssima, perquè estos dies s'ha pogut veure un cocodril a l'Albufera de València. Diuen que és inofensiu per a les persones, això ens han dit, i la seva missió és protegir la collita de l'arròs. De qui? Dels flamencs. Claro, trepillen tot el camp i fan malbé les plantacions. Quin és el seu mètode? Com funciona aquest mètode que han posat en marxa? Bueno, pues el que han posat en marxa és llauradors de la zona. I què fan? Pues bueno, ho fan per espantar a les aus dels arrossars. Diu que és un mètode no massa científic, però sí efectiu. Vostès què pensen? Jo me fa l'efecte que també. Perquè com si vols atrevís, tenir un cocodril ahí mirant a veure per on trepitges. I altra volta lío en Borriana entre el regidor de Vox i el de Compromís, perquè el de Compromís ha acusat ahir per la vesprada, saltava la notícia que el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, Jesús Albiol, que és del grup municipal Vox, diuen que ha censurat la compra de les pel·lícules Barbie i 20.000 espècies d'abelles a la biblioteca de la localitat. I segons ha explicat el portaveu de Compromís en el consistori, José Alarcón, recordem que estem parlant del consistori de Borriana, uns usuaris van demanar aquestes pel·lícules a la biblioteca i els van dir que ells no les podien comprar. Des de l'Ajuntament ens han confirmat que el regidor de Cultura havia dit que no es podien comprar perquè Barbie suposa un empoderament de la dona i les 20.000 espècies d'abelles tracta el tema de la transexualitat. Bé, i nosaltres li hem demanat al regidor de Vox que explica la seva versió, perquè clar, nosaltres ens han explicat esta, i però vull que la senten de veu de Jesús Albiol. Recorden que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana.
Una vez más, Compromís se caga. Una vez más, Compromís se caga a pasear el nombre de Borriana arrastrándolo por el lodo. Y no le importa, no le importa ensuciar la imagen de Borriana a cuenta de conseguir una noticia que les dé rédito. Y mienten, mienten otra vez cuando dicen que se censura la compra de películas. Mentían cuando dijeron que se censuraba el valenciano, mentían cuando decían que se censuraban libros de temática LGTBI y mienten ahora. Y miente el que tiene algo que esconder. Y ellos tienen que esconder sus vergüenzas porque han sido incapaces de gestionar la Concejalía de Cultura durante 8 años de manera eficaz y eficiente. Pero aquí hay un tema realmente grave. Y es que la información que traslada Compromís a la cadena SER hace referencia a un expediente de contratación de material de la biblioteca de Borriana. Compromís traslada la información, podría decir también quien se la ha facilitado, porque difundir de manera oral o escrita la información de una relación meramente profesional en el ejercicio de la actividad administrativa, una información, ojo, que no es pública, porque no se llevó a producir una contratación, vulnera el principio de confidencialidad del Estatuto del Empleado Público. Por lo tanto, se ha vulnerado la confianza que debe existir entre el técnico y su jefe superior jerárquico, que en este caso soy yo como concejal de Cultura, lo que podría justificar la destitución inmediata de la plaza del técnico que ha filtrado la información. Y debo recordar que un funcionario no debe dejarse llevar por su ideología política. Si un funcionario quiere hacer política, que se presente a unas elecciones. Además, ¿cómo se puede afirmar que un técnico es neutral cuando manifiesta públicamente su filiación a una asociación con un marcado corte ideológico? Vista la falta de confidencialidad, se va a solicitar la apertura de un expediente disciplinario al funcionario o funcionaria que haya incumplido la confidencialidad por revelación de secretos. Y se va a citar a las personas involucradas para esclarecer quién es el responsable de la filtración con apercibimiento al jefe de servicio y su incoación a título personal del expediente disciplinario que corresponda. Ante este grave hecho, Vox vamos a tomar las medidas que estimemos oportunas dentro del marco legal. La Concejalía de Cultura tiene la potestad de comprar aquellos materiales para la biblioteca que estime oportunos, porque no todos los expedientes se tienen que firmar. No existe la obligación de que el concejal firme todas las propuestas que el técnico le hace. La actuación de la Concejalía de Cultura siempre ha estado dentro de los márgenes y de los límites que marca la normativa vigente.
Veu deixar ben claret, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana diu ben clar que prendran mesures contra el funcionari que ho ha filtrat i que el regidor de Cultura, és a dir, el que té les decisions d'Isària, és el que determina què és i el que no es adquirirà durant la seva legislatura, que el poble soberà i el poble votat per aquesta persona estiga, o per aquest partit estiga també governant l'Ajuntament de Borriana. I el Consell de Ministres dona llum verda al nou subsidi per desocupació. Serà compatible amb un treball. Seran els 6 primers mesos. Cobraran 570 euros durant els 3 mesos, perdó, durant 30 mesos. I els nous beneficiaris seran menors de 45 anys, víctimes de violència de gènere, eventuals agraris i també emigrants.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañilería. O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Por primera vez en Villarreal, gran evento de Pressing Catch, sábado 8 de junio por la tarde en el Pabellón Llorens. Combates con luchadores profesionales venidos de toda España. Además, ese día conoceremos a la peña más solidaria de Villarreal. ¿Está la tuya apuntada a la campaña? Te esperamos, 8 de junio, Pabellón Llorens, un evento para todos los públicos y con entrada gratuita. Más información en web y redes de la asociación Conquistando Escalones.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Y si te llevo al parque a leer tus tebeos? ¿Y si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato? We'll be right back.
si pasa de todo y tú haces lo mismo y piramos a Marte, yo te llevo en triciclo y si te hago canción.
Miren, y Caritas arranca en la Semana de la Caritat. Es una convocatoria con Belsedit de Caritas Interparroquial a motiu de la celebració el diumenge 14 de juny, festa del Corpus Christi, el dia de la Caritat. No sé si és així o no les dades que jo tinc, però ara me ho aclariran. I m'ho aclariran en este moment el director i el subdirector de Caritas Interparroquial d'ací de Vila-real, Vicent Casabó, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Enrique Cortés, bon dia.
Bon dia, Susana.
Jo la informació que m'havien dit és acaso se posa en marxa degut a la festa del Corpus Christi del dia de la Caritat. No sé si va a col·lació.
Sí, la Setmana de la Caritat, ahir te corregim, és la setmana que ve.
Uh-huh.
Enguany el Corpus cau el primer diumenge de juny i entonces la setmana anterior en Caritas celebrem el que és la Setmana de la Caritat. És més que res una setmana per ficar en valor pues, totes les accions i tot el que Càritas pues, durant tot l'any també està fent. Entonces, enguany tenim com a lema allí donde nos necesitan abrimos caminos a la esperanza, perquè nosaltres ahí estem cada dia treballant, cada dia apoyant pues, a aquestes famílies que realment venen a demanar-nos aquesta ajuda. I nosaltres ens agradaria també dir a la gent, perquè ho sàpia, que aquesta ajuda no és l'ajuda alimentària llavant, sinó que nosaltres el que fem és un acompanyament i veiem aquestes persones realment el que necessiten. Per això és molt important el tema de les acollides i que la gent pense que nosaltres el que realment estem treballant són les acollides. Bueno, t'explico un poc com duem la setmana.
Sí, estava mirant 8 recomanacions que me feien, no? En este informe que m'han enviat de com podem saber lo que una persona, un activista, perquè vostès són activistes de Càritas, se planteja a l'hora de ser un activista, d'anar allà a on els necessiten. I n'hi ha 8 recomanacions molt bones. Jo invito que la gent les llisga. Però, Enrique, diu vostè què és el que van a fer.
Bueno, vaig entrar directament en el que tenim programat, no, per la setmana esta de la Caritat, que en els actes que farem així en Vila-real o actes que nosaltres participarem en el tema en Càritas Diocesana. Uh-huh. Entonces, el dimarts dia 28 tenim un gest solidari que farem en la plaça Major de Castelló, on tots els anys acudim, a les 11:30.
El 28 de maig.
El 28 de maig, això és el dimarts que ve. Uh-huh. És que això és molt ràpid, xiqueta, això va tot, ara va tot molt ràpid. Entonces allí fem un gest solidari, que és el entregar, pues, enguany fiquem, l'any passat vam ficar una fruta en un arbre, pues, enguany ficarem un peix i un ancla perquè se senten ahí apoyats, no? És l'ancla i el ped, és l'esperança ante les dificultats de la vida. I és un poquet, és un símbol, no? I avant. Després, el dimecres, 29 de maig, farem la qüestació per sensibilitzar i informar a la gent, així en la plaça de la Vila, estarem així baix, durant el matí, de 10 a 2, i el que estarem és informant un poc, donant informació, i la gent que mos puga ajudar en el que siga, pues, bienvenido sea. El dijous presentarem la memòria del 2023 a les 11 del matí als mitjans de comunicació en la Casa d'Esmundina.
Uh-huh.
Després, el divendres, també participarem, és el dia del donante, ahir participarem també en Càritas Diocesana, en el Teatre El Raval de Castelló, en agraïment i generositat a tots els donants. Passem al dissabte, i el dissabte també tenim un acte solidari a benefici de Càritas en la Casa d'Esmundines, que és Mis Letres, Tu Ajuda, que és una donació d'aliments a canvi d'un llibre firmat per l'autor. Això estarem des de les 10:30 fins a la 1:30 i des de les 7:30 a les... Ai, perdó, i des de les 5:30 fins a les 7:30. Ahir tenim que agrair molt a una persona que és Inma Pitarch, la Perica, que és la que ella ha proposat este acte i nosaltres, al fi i al cap, ahir estem com a beneficiaris i avant. I jo també invito a que la gent pues, passi i que faci la seva donació i té l'oportunitat de poder arreplegar un llibre. I acabarem el diumenge en la celebració de litúrgica de lo que és el Corpus Christi, que antes la celebràvem en dijous i ara l'han trasladat al diumenge següent, no? I entonces a les 6 de la vesprà se farà la Santa Missa i a continuació la professó eucarística, que se farà en la Iglesia Arciprestal en guany, perquè això va rodant durant totes les parròquies, però en guany, com la Iglesia Arciprestal fa els 750 anys, pues s'ha decidit que se faci allí i donar-li una miqueta més d'auge en aquest tema. Això serien els actes que nosaltres tenim programats.
Per a esta setmana?
Per a esta setmana, que és la Setmana de la Caritat.
Podem aprofundir en algun acte per a que la gent sàpiga el que és?
Bueno, jo penso que hi ha un acte important, bueno, és un acte simbòlic, és la presentació de la nostra memòria de l'any 2023. Nosaltres una de les coses que ens plantegem sempre és ser totalment transparents i justificar fins a l'últim cèntim de totes les ajudes que nosaltres anem recibint per part dels nostres benefactors. Entonces, tots els anys, coincidint també sempre en la Setmana de la Caritat, aprofitem per fer aquesta presentació. Entonces, la presentarem, donarem detall de tot el que han fet nosaltres durant l'any 2023 i en què han gastat cada un dels euros que nosaltres hem recibit, bé per part de particulars, institucions o entitats o el que sigui. I això nosaltres és fonamental, la transparència i el donar a conèixer i que la gent sàpiga què és el que gastem cada un dels euros que recibim, per nosaltres és fonamental. Nosaltres tenim que gestionar i els diners ens deixen en les nostres mans perquè els gestionem. I nosaltres com a tal hem de justificar aquesta gestió que han fet nosaltres en aquests diners. Per això és important per a nosaltres la presentació de la memòria.
Després parlarem de lo que serà la gestió d'enguany, per si n'hi ha canvis i els abordarem. Si parlem del 28 de maig, que és el primer acte que tenen, que se'n van a Castelló, és un acte simbòlic, sí, on se dona cita totes les localitats dels voltants.
Sí, ahir participen totes, des de Càritas Diocesana, ens fan una crida a totes les càrites interparroquials i parroquials de la diòcesi perquè participem, i entonces és més que res és un gest solidari perquè la gent vegi, no? És l'agrupamos, el que vegi en un moviment i que diguen què fa aquesta gent així en la plaça major de Castelló, no? És un donar-li una miqueta de visibilitat a lo que nosaltres fem. Perquè tens que pensar que esta setmana de la caritat per nosaltres és una setmana d'acció de gràcies, perquè en Càritas pues, tenim que donar gràcies, i això és la veritat, tenim que donar gràcies primer que res a Jesús, perquè no mos se buiden, tenim la sort de que no mos se buiden no sé, les arques, no mos se buiden, poquet a poquet pues, anem rebaixant-les, però gràcies als beneficiaris pues, i a les donacions que se van fent pues, tornem a estar ahí, doncs n'hi ha que donar gràcies a aquests donants, n'hi ha que donar gràcies a aquests voluntaris que tots els dies participen en l'ajuda a aquesta gent, n'hi ha que donar gràcies a molta gent. Entonces nosaltres ahir, la veritat, aquesta setmana és una setmana que el gest solidari de l'estar en insecte i tot això, tot és acció de gràcies. És perquè volem que se reconega durant aquesta setmana, que se reconega la labor que se fa altruista de molta gent. I això és la realitat.
Diuen que estar en Càritas és una nova forma d'estar en el món, o és una forma distinta d'estar en el món. Diuen que deuen servir per a reforçar el repte que com la Iglesia, de la Iglesia i com una comunitat cristiana tenen el deure d'acompanyar i cuidar la fragilitat, cultivar la solidaritat i també per a que no es quede sols en una reacció davant d'aquesta amenaça compartida que en un moment donat se té, sinó que té que ser una nova forma de vida i d'estar en el món. Això és a lo que se convida a els que volen ser activistes en Càritas. Això és el que ens diuen. No sé si estan d'acord.
Sí, sí, totalment d'acord. Nosaltres estem ahí és perquè veiem que n'hi ha molta necessitat, moltes persones que necessiten algú que els acompanyi. Sabem que molta gent se presenta així en les motxilles al llom grandíssimes i nosaltres la nostra missió és intentar alleugerar aquestes motxilles. Sabem que n'hi ha casos que ens costa més, altres que ens costa menys, altres que no serem capaços de poder-ho aconseguir, però el nostre objectiu és intentar alleugerar el pes que porta molta gent en les seues motxilles, al coll, i que realment necessiten algú que els escolte i que pues, es pugui enfocar a un camí distint al que estan tenint ara.
Enrique, el lema d'enguany me'l recorda?
Sí, allí donde nos necesitan abrimos camino a la esperanza. La gent que ens necessita té les portes de Càritas obertes. Entonces nosaltres el primer que fem, perquè l'obrir aquest camí a l'esperança és l'obrir, veure la necessitat real d'aquestes persones. Perquè moltes vegades les persones, jo sempre dic el mateix, els aliments és el reclam, és el primer reclam que la gent busca. Però moltes persones no necessiten els aliments, sinó que necessiten ajuda o necessiten acompanyament per una sèrie de coses, pues poden ser addiccions, poden ser qüestió de papers en el tema d'estrangeria, n'hi ha 50.000 coses. Entonces nosaltres estem ahí per escoltar-los, veure realment quina és la necessitat que n'hi ha i fer-los veure a ells el que realment necessiten, perquè ells sempre, claro, es falta tot. I això és la realitat, es falta tot.
Sí, en diuen ese poder que té cada persona en realitzar ese xicotet gest senzill, quotidiano, totalment gratuït, carregat d'amor i d'esperança, que és capaç de reconstruir una vida que està totalment destruïda quan arriba. Això és algo...
No, realment és la situació real en la que ens encontrem les persones, sobretot les persones que venen de fora, els migrants que arriben així a la nostra ciutat, realment sense ningú objectiu concret, simplement és buscant, pensant que així poden estar millor que d'on venen, però claro, analitzen un poc, profundissen una miqueta i diuen, bueno, realment no tenen res darrere. O sea, se ven completament desemparats. Entonces, nosaltres el que fiquem sempre és la persona al centre de la nostra activitat i intentem tractar-lo pues, en el que realment podem ajudar-li. Moltes vegades pensem que la persona que ve a Càritas ve perquè li falta aliments, per supost, es falta aliments, però darrere de tot això n'hi ha moltes altres coses més que potser si no profundises no arribes a conèixer quines són les necessitats reals d'aquesta persona. I ahí és la labor important nostra. No simplement que vinga, me fa falta aliments, donar-li una bolsa d'aliments i despreocupar-nos d'aquesta persona. Moltes persones tenim que reconduir. Bueno, també és cert que dins de les seues preferències, o sigui, hi ha molta gent que té aquest mode de vida i no vol, no se deixa ajudar, però nosaltres sempre que tenim la possibilitat de poder reconduir aquesta situació, hem d'intentar-ho, hem d'estar damunt d'ells.
Però, ojo, que arribar a comprendre que fer el bé comú és una causa pròpia, quan una persona, perquè al final tot som un. Sí. Quan arribem a comprendre això, el bé comú és té que ser la teua causa, perquè que estem tots connectats.
No, evidentment això és el motiu i el perquè nosaltres pues, ens hem involucrat en una tasca com esta, o sea, perquè creem que n'hi ha aquestes possibilitats i podem ser útils. Entonces, això és el moment que tens que agrair pues, que les persones, el resto de tots els voluntaris que estan vinculats avui dia en Càritas opinen tots igual i pensen igual i ens motiva pues, un espírit d'ajuda, de sensibilització a aquestes persones i clar, i tenim que estar ahí. A més, nosaltres som una organització des de la Iglesia i el caràcter caritatiu i la caritat que des de la Iglesia n'hi ha que transmitir, doncs pues ahí està, i és el nostre objectiu.
Clar, jo això ho poso com a punt de partida perquè podem començar en la Setmana de la Caritat.
Sí.
Podem començar a això, a buscar el bé comú.
Bé, la gent és que, a veure, nosaltres també venim de, Vicent ho ha dit, nosaltres som Iglesia, som seguidors de Jesús, i nosaltres els nostres principis estan ahí, però després el dia a dia que tu veus en la gent, no? I el estar, mos naix, això és una cosa que mos naix. Entonces el ajudar, el poder atendre a aquesta gent, el poder comprendre'ls moltes vegades, perquè és complicat, és complicat.
Ai, és que...
No, però, a veure, és una labor que jo pense que quan estàs ahí i t'involucres i vas, no sé, és, jo invitaria la gent a que en un moment determinat pues que vinguera, que ho veiguera, que és el que se fa, i després ja ho veurien, perquè la gent diu, és que arrepleguen, és que fan això, és que fan allò, que ho veiguen la labor. Nosaltres les portes, ja t'ha dit, que les tenim obertes per la gent que ve, però també les tenim obertes per la gent de Villarreal o la gent dels alrededors que puguin vindre a ajudar-nos, perquè clar, és important.
Importantíssim, perquè al final estem cultivant la compassió, és a dir, som compassius perquè tu t'has de donar compte que tu que ja gràcies a Déu ho tens tot, perquè t'ha tocat i estàs bé.
Sí, tenim que donar gràcies.
Però no cultivem la compassió.
A veure, efectivament, nosaltres som compassius, però som exigents i tenim que ser exigents, perquè si no fórem exigents, aquesta gent pues, també, no sé, ens empujarien al coll. I això és la realitat, perquè les necessitats nosaltres tenim que veure realment i obrir-nos a aquestes necessitats que realment moltes vegades ells també es costa o ens oculten. Entonces nosaltres tenim que obrir-nos a ells.
Però al final és ser com un pare, és a dir, realment és... se voldrà un fill, se voldrà una filla, però tu tens aquesta compassió, però també tens aquesta mà ferma de dir, jo és que vull treure-te de dins del pou. Però el primer que tenim que ser és, dic jo, perquè ens falta el cultivar aquesta compassió. I en després, el que tot això t'atrape, t'enrede, sàpiga que no pots passar de llarg.
Yeah. Nosaltres una cosa que ens llama molt l'atenció i ens fa seguir i ens dona ànims per seguir, perquè és... persones que venen i te diuen mira, ha pogut encontrar un treball, no necessita ajuda vostra de moment.
I se diga, me dóna este sentiment. I se diga, eres el més feliç del món.
Un xute d'optimisme, una cosa, i dius, escolta, això és el que vosaltres perseguim. I quin seria el millor logro que tindria Càritas en aquest moment? Que diguem, escolta, tanquem la porta perquè no tenim a ningú que poder, en aquest moment que ens necessite. Desgraciadament, pues, no és el cas. Però això que una persona vinga i te diga ha pogut decidir de la situació. L'altre dia va ser en una reunió, va haver una manifestació que ens va fer quasi plorar d'un participant que dia a mi me s'havien tancat, de la Sevilla Real, me s'havien tancat moltes portes, jo tenia unes idees que no pensava que jo sí, no, i Càritas m'ha obrit la porta i avui pues, m'encontré revisat i veig que vaig tindre l'apoi necessari per jo poder continuar i tenir ganes de viure. I això quan t'ho diuen això, dius, bueno, pues,
si no
a una miqueta hem aportat molt. La gent... I escolta, això t'entra una emoció que te se fan els ulls plorosos. Mm. I escolta, pues, ja és important que tindre un reconeixement o una curiositat.
Pues això t'amplide. Per això hem de fer-hi crida als activistes a sí. Que participen, perquè molta gent diu, jo m'he de revisar el meu estil de vida. Clar que l'hem de revisar, el meu estil de vida. Sí. O sigui, és dir, tu, quan ho tens tot, has de fer més austero, has de veure què és el que hi ha al teu alrededor, i des de llavors has de participar. Participar d'aquestes experiències. Sí. No té ni idea la gent de la satisfacció que té quan trau avant que només tragues una persona. Això ja és una persona.
No, i les mostres d'agraïment que te demostren que estan agraïts per la labor que tu hagués pogut fer. I després és això que la gent necessita i s'apoyo i això. I en fi, i per això estem nosaltres intentar, pues, el màxim número possible de gent, pues, a part de, sí, atendre's en el tema de l'alimentació, que és fonamental, pues, altres temes que realment molta gent necessita. I el que estàvem comentant antes, Enrique, quan parles amb ells, no és l'oportunitat que te diguen, que te conten, realment els problemes que tenen darrere són pitjors o són més importants sí. Que el primer inicial que te demostren.
Ojo, i venen amb... en por perquè no poden parlar en llibertat, tenen por de que els tornen a portar... A això sí parlem dels emigrants, no?
Sí, sí.
Que, ojo, que n'hi ha molta gent al nostre alrededor que està aixina.
I després, ja t'hi dic...
I no són emigrants.
No, un simple fet de dir-los passa per serveis socials, això, la gent és reàcia i te pregunta, és que si vaig a serveis socials m'expulsen del país? Escolta, que no expulsen, no t'expulsaran del país, intentaran ajudar-te en el que puguen també. Intentar ajudar perquè hi ha moltes necessitats bàsiques que la gent no entén que en aquest moment, en el 2024, hi hagi gent que no pugui atendre llum en casa o no tingui aigua potable. I això dius, i nosaltres hem de dir que donem ciris perquè la gent pugui veure's de nit perquè no tenen llum. Coses que penses que avui en Villarreal, en l'any 2024, no té gaire ninguna persona ni les necessitats. I hi ha necessitats que te dones compte quan ho veus. I quan trates amb les persones.
Hem de compartir el viatge que tenim en tot el món i compartint el viatge és quan ens donem compte de cada un que tenim i el que ens podem aportar, perquè ells també ens aporten coses. Si parlem, quan han entrat, estàvem parlant d'aquest nou sistema que va implantar-se a partir d'ara perquè la gent tinga més dignitat o que adquirisca la dignitat que tots volem que tinguin i que paguen com tot el món en els seus propis diners, en la seva pròpia targeta, i que compre el que ell crega que necessite.
Sí, això nosaltres des de Càritas pues, s'està treballant ja al marge de que el sistema oficial de reparto, perquè nosaltres hasta l'any passat, 2023, recibíem fons d'ajuda de lo que diuen, se diu el FEAT, que és el Fons d'Ajuda Europea per a Persones Desfavorides, que l'ajuda que nosaltres recibíem era ajuda en aliments. Nosaltres aquests aliments els distribuïem entre les famílies que estaven valorades per serveis socials, que és el que diem per aquí anaven destinats aquests fons. A partir del 2024 canvia el sistema. El que l'antic programa FEAT, que era ajudes en aliments, passa a ajudes en diners. Diners està estructurat en una entrega d'unes targetes solidàries, recargaves uns diners en funció del nombre de membres de la família i complir uns requisits perquè sigui el propi participant el que decidisca en aquests diners o en aquesta targeta quins aliments són els que li fan falta. Además, pressupost sempre de primera necessitat, i entonces aquest programa s'implanta a partir de l'any 2024, és el que se coneix com el Fondo Social Europeo Plus, que té que entrar en vigor en el 2024. Té que entrar perquè estem al mes de maio i no ha entrat encara.
Clar, per està això... ara en la part esta administrativa, perquè en principi van dir que ho gestionaria la Creu Roja, que estava habituat a gestionar les targetes monedero. No se saben bé encara si els supermercats que s'havien adherit tenien els programes informàtics adequats. Jo crec que estaran ahí, no?
Sí, bueno, ahí n'hi ha un problema que pense que en este moment l'administració s'ha despistat en el tema. Estem a l'administració central. L'administració central sap des de l'any 2021 que el programa canvia, que el 2024 entra la gestió de les targetes i n'hi ha que ser sincers i la realitat no s'ha manejat fins que ha arribat gener del 2024. Arriba gener del 2024 que entrarà en vigor i s'han compte que no han fet res, entonces estableixen de que no tenen mitjos per poder fer i és la figura de Creu Roja com a entitat d'espectre nacional que està repartida i que podia gestionar la distribució d'aquestes targetes. Claro, això se va, jo sí, davant tinc el bolquí oficial de l'Estat, en fetge 24 de gener, si concedís a Creu Roja, que serà la que gestionaria l'entrega de les targetes. 24 de gener, 22 de maig, avui, no tenim instruccions encara de conforme figurarà, ni sabem quan es començaran a repartir les targetes.
Que això no vol dir que Càritas es gastat sense fer res, perquè Càritas ha digut continuar en tota la seva activitat.
Per supost, nosaltres sempre continuem la nostra activitat, però, claro, en funció de quin número de famílies participant en els nostres programes de Càritas podrem derivar al tema dels fons Eustos Social Europeu Plus de les targetes, també ens limitarem a totes les nostres actuacions. Nosaltres els fons que disposem i els recursos que veiem són els que són i podem arribar on podem arribar. Entonces, en aquest moment, mes de maig del 2024, nosaltres no tenim una previsió de dir fins on podem arribar. A veure, si nosaltres som capaços de que totes les famílies que en teoria pareixer que compliran els requisits, perquè clar, els requisits són molt més estrictes en guany que l'any anterior. L'any anterior, serveis socials ens valorava les famílies que podien recibir les ajudes i automàticament aquestes famílies, nosaltres fem la sol·licitud als entitats de distribució de la província, que a Castelló teníem a Creu Roja i al Banc d'Aliments,
sí.
Fent les sol·licituds i en funció de totes les sol·licituds que recibien de la província, ells assignaven els aliments que ells tenien, ells tenien els aliments i ho distribuïen equitativament el número de sol·licituds. Això no funciona igual. N'hi ha uns diners, diuen que tenen que complir uns requisits que en aquest moment exactament no sabem quins són encara, ni podem informar a les nostres famílies perquè vagin preparant la documentació per poder adquirir, i això ens diuen que els fons que n'hi ha destinats a això no n'hi ha prou per totes les famílies que demanaran aquesta ajuda. Per què? Pues perquè diguem, han fet el contrari que s'ha fet en el programa anterior. Primer les famílies sol·licitàvem l'ajuda i en funció de la sol·licitud d'ajuda els fons estos se repartien. Si, un exemple, n'hi ha 1.000 quilos d'arròs i n'hi ha 500 sol·licituds, pues se poden donar 2 quilos d'arròs a cada persona. En guany no han establert uns diners i han dit, bueno, la família en dos membres, en un menor, els donarem 130 euros, l'altre en donarem 200 i l'altre 220, no sé quantos. Però, claro, quantes famílies te ho demanaran?
Clar.
En funció del número de famílies pot ser que els fons siguin suficients o no siguin suficients.
I ahir n'hi ha que tindre en compte de que un dels condicionants que han ficat és que tenen que ser famílies que tinguin fills menors de 18 anys.
Cosa que el programa anterior no existia, aquesta condició.
Una família, per exemple, de persones majors, dos persones majors, pues, podien accedir antes als fons, ara no poden accedir.
És a dir, si no tenen fills no poden accedir?
No tenen menors a càrrec, no poden accedir, i que el nivell de renta siga determinat. Estem parlant d'un 40% sobre la renta mitja, que estem parlant de 6.000 i pico euros, no arriba a 7.000, de renta anual de les famílies. Però, clar, aquesta renta és igual per la família de dos membres que per la família de sis. Con lo cual, la família de sis, una renta de, fiquem, 7.000 euros, no podrà entrar a... I una família de 6.000 euros, de dos, pues sí. Con lo cual, és poc ambigu el tema de distribució.
No, és poc ambigu, no és viable. És a dir, si ho veiem, jo, per exemple, ho veig com un negoci, no?, de viabilitat. A veure, no és el mateix dos que sis, no és el mateix... perquè UPA, diguem... gestionar un negoci necessita una quantitat de fons per saber el que va a costar-li. Si no saben la quantitat de persones a les que tenen que donar-li, se corren, és un greu perill.
No, i de fet, l'administració és conscient i han dit i ja ho han publicat que no va haver ajuda per a totes les
però
famílies.
A mi això em pareix de veritat, això sí que no té nom, perquè ningú pare de família, diu què passarem sense saber el que té. Entonces, si entenem que el govern governa per tots els espanyols, o sigui, i va en previsió, tindria que ser en dades realistes, perquè vostès no els han passat cap dada de moment de lo que tenen ací.
No, nosaltres estem valorant les famílies que nosaltres estem ajudant. En aquest moment nosaltres estem ajudant al voltant de 260-270 famílies. Han fet un estudi de quines famílies inicialment tenen menors a càrrec, que són els que inicialment de requisitos, i nosaltres en compte que tenim un centenar de famílies, amb la qual tenim 140-150 famílies que ja no per el mero fet de no tindre menors a càrrec queden excluïdes d'aquest programa.
I clar, imagina't, si tenen la meitat i meitat, no? 135 que tenen família i 135 que no en tenen. 135 entrarien hasta que arribaran els fondos, perquè imagina que els fondos acaben.
No, els fondos estan allí, el que és que falta pues, buscar la forma de conforme
distribuir-los.
I en les altres 135 què farien?
Bueno, pues lo que hem estat fent és d'ara. Nosaltres inclús l'any passat, l'exemple és de l'any passat, per exemple, sobre 270-280 famílies, nosaltres teníem valorades 170. Les altres 110-120 famílies les teníem en recursos propis de nostres de Càritas.
Però perquè vostès es donen aliments.
Per supost.
Perquè en teoria seria aliment, o podrien també vostès donar-los tarjeta monedero.
No, és que la nostra idea és aquesta també. O sigui,
també.
La nostra idea és el canvi també. O sigui, que a vosaltres vos pareix el canvi, em pareix perfecte. O sigui, que hagin decidit que l'ajuda en lloc d'aliments sigui en tarjeta vos pareix perfecte. De fet, Càritas també portava, i estem treballant en aquest tema, també incorporar un sistema de targetes, però en recursos propis de Càritas, no en recursos ja dels fons europeus.
Ja. Si
de forma arribaran, però no arribaran a tots, i Càritas està ahí. I nosaltres ja t'hi dic, en aquest moment el sistema tenen 250 famílies, inicialment unes 100 famílies tenen menors a càrrec, n'hi ha 150 que ja queden excluïdes per el mero hecho de tindre menors a càrrec. Però ara què passa? Que dixes 100 famílies, quines arribaran a poder entrar des del programa quan ens estan dient que no n'hi ha fons per tots?
Això és el que antes comentava, és a dir, quan s'acaba s'ha acabat.
Efectivament, i ens diuen sí, passarà a la llista d'espera. Bueno, pues
no, però sí, però en espera tu pots...
Sí, és un poc molt complicat.
En espera per anar a veure una pel·lícula al cine, doncs t'esperes i no l'has vist.
És que no encontrava l'exemple. No encontrava l'exemple, perquè espera, doncs no sé, si te compres alguna cosa i mira, s'ha acabat l'existència. Però clar, estem parlant de subsistència. En espera tu no pots estar.
I molta gent que ho necessita, sí.
Parlem de la targeta, perquè jo quan vaig entrevistar, van eixir les notícies, hi havia alguns grans hipermercats que s'havien adherit a aquesta targeta i dient que tenien un programa informàtic adaptat que quan passaren a la cinta i posaren els productes, hi havia productes que en aquesta targeta automàticament no els admetiria. Però vostès m'han fet canviar d'idea,
no,
perquè això és impossible.
El que nosaltres tenim entès i ens han explicat, perquè la poca informació que arriba, perquè no te clarifiquen...
Però per pura lògica han arribat a aquesta conclusió vostès,
sí. Entonces, el tema que s'encontren és el tema ixe, de que no pot el supermercat determina això. Entonces se agarra a Creu Roja i una de les condicions, si llegeix el boletí en el qual se li considera a Creu Roja, és que Creu Roja té que controlar l'ús d'aquestes targetes. O sigui, aquesta labor la té que fer a Creu Roja. Creu Roja està establint uns programes informàtics perquè en el moment que es arribarà els supermercats enviar la informació del que han comprat en aquestes targetes, podran determinar quins són els articles si estan fora d'aquestes autoritzacions, diguem, de comprar producte.
És a dir, ho pot tenir una targeta Monedero, anar-hi el primer dia gastàs-ho.
Gastar-ho tot, sí, és el total de la targeta.
I tu tornes a per la targeta i diuen, mira, és que vostè no pot comprar això, no pot comprar l'altre, però això és cosa feta.
No, això, segons tenim entès motos, va ser Creu Roja la que farà aquesta gestió. Li arribarà la informació a Creu Roja del que han gastat en aquestes targetes i si n'hi ha productes que si estan exentos o fora de la permissibilitat, seran ells que avisaran als participants, va dir-los, esteu fent un mal ús de la targeta i podeu estar penalitzats per la recarga següent.
Clar, però entonces jo per exemple veig que Càritas per a l'economia solidària té un algo que em llama l'atenció, és el fomento del consum responsable. És el compromís de les famílies a reeducar-les, perquè clar, se corre el perill que te ho gastes tot i després que mira, te penalitzem i què? M'ho tornes a donar? I...
No que se ho gasten tots, que no se ho gasten en productes no adequats per l'ús d'aquesta targeta. O sigui, que la penalització pot vindre per fer mal ús de la targeta, no per utilitzar-la 100%, per això se dona, per
clar,
que se gaste.
Però, anem a veure, Vicent, però, tu te vas de la targeta sí. I tu saps que tu compres lo bàsic i tens que tindre un remanentet per si passara algo, és a dir, hem de reeducar, perquè això és lo que fem a casa.
No, però moto la labor que motos tenim també que fer és fer formació i fer cursos,
això és molt important.
Cursos d'economia familiar perquè sàpien gastar els recursos que arriben al seu poder. Un dels seus recursos té que saber generar-se prioritats i entonces motos tenim que reeducar. Una de les tàries que anem a fer des de Càritas és fer cursos d'economia familiar i ensenyar-los a com se tenen que gastar aquests diners, perquè molta gent desconeix. I això, en moltes, un cas que fiqui, per exemple, una persona se va donar una targeta i se li va acompanyar per part d'una persona de Càritas, no de ser d'Interparroquial de Villarreal, d'altra, i se va acompanyar al supermercat a fer la compra.
Sí.
I van fer la llista de la compra, el participa, dic, fes-te el que tu necessites. I arriba al supermercat X i se tira de cap i compra, per exemple, un quilo de pasta. I el quilo de pasta, pues, el primer que veu, agarra. Claro, entonces l'acompanyant de Càritas va dir, escolta, tu t'has donat compte que ese quilo de pasta val X i hi ha un altre que val tanto? Ai, no ho sabia jo, pues existissin productes en distintos preus. Saber acompanyar-los a comprar. Desconeixien que, pensava que si comprava un quilo de macarrons, era un quilo de macarrons i no existia la possibilitat de que haver un macarrón d'una marca blanca, per un cas que era molt més econòmic, te permetia comprar macarrons i un quilo d'arròs el millor. No sé. I això no quería que acompanyar-me a mi i ensenyar-los a fer ese tema.
Com estem parlant de les targetes, jo el que també vull, per no ficar tot el tema damunt de les targetes de FEGA, Càritas Diocesana, també ens ha presentat un programa perquè nosaltres volem fer també aquesta ajuda que estem donant d'aliments, també volem fer el canvi de targetes, que és el que comentàvem antes, no? Entonces, nosaltres, aquests cursos que Vicent està dient, o aquest acompanyament a aquestes famílies, que els donarem la targeta del súper d'ací de Villarreal, perquè pactarem en aquesta gent d'ací, pues estarem més oberts, perquè, claro, no han parlat dels fondos europeus, van directament, només participa Carrefour, crec, no? I més i més.
Sí, ací a Villarreal, dels dos entitats o dos supermercats que han participat en el programa de Creu Roja, que coneixem és Mas i Mas i és Carrefour.
I és Carrefour.
El resto són supermercats que no tenen implantació en la nostra, inclús en la nostra província, perquè també està al campo també, però en la província, però altres inclús són supermercats canaris.
Que això, que això és un problema, per exemple, pues, per la gent de Càritas Montanejos. O
claro.
Perquè allí no tenen un Carrefour i claro, a veure, tindran que baixar o a Castelló o a Villarreal o en Onda o on estiga ubicat el tema per poder...
Dona compte que coses ens enterem, Enrique, jo no ho havia parat a pensar,
pues sí.
Sí.
Ja que tindré estar pendent de tot.
És un tema, entonces, tema
intentaran
molt complicat, molt complicat.
En cada població que hi hagi que s'arribi a un acord, no?
Càritas, sí, en el seu programa de targetes està fent acords en supermercats d'implantació provincial que estigui, si no en el 100%, en un poste... Bé, ja veníem els pobles que no n'hi ha supermercats, però que estigui en un número major
però que
estigui possible.
A pocs quilòmetres del seu, de la seva població.
Els habituals, sense dir noms, els habituals
no, no
coneixem
poden dir,
que tenen una implantació prou provincial està
sí.
En quasi tots els pobles.
Sí.
En tots els pobles...
està Consum i Mercadona.
Sí, Gotxú, si no tenen Consum, tenen un charter, que també està la cadena
sí,
Consum.
Que és, sí, sí.
Que vamos, que el desplaçament de les persones siga els mínims possibles. O sea, però si hem vist que Creu Roja ha pactat, no sé si sabe, perquè és de més supermercats, no haurà hagut d'entrar als acords, però són supermercats que no tenen una implantació massa donada en tota la zona nostra. Però, en fi, això és un tema que des de Càritas està tractat d'altra forma, està intentant involucrar a supermercats de més implantació.
Això és una cosa molt important. Quan dius d'acompanyar a persones, el tema de voluntariat com el porta Càritas?
Bueno, nosaltres tenim, la veritat és que tenim gent, tenim voluntaris, tenim, sempre podem agarrar-ne més, i tots els que vinguin seran benvinguts, perquè a Labor n'hi ha molta, n'hi ha moltes coses que se poden fer. Parlem ara, últimament, pues, tenim també lo de la bretxa digital, entonces també volem fer una sèrie de cursos perquè la gent aprenga a poder traure i tindre accés als seus papers que es demanen, no?, per tot el tema de legalització d'ells. I la veritat és que quan més gent tinguem i més gent puguem captar, doncs millor, perquè pots fer més activitats, i això és la veritat.
Jo sempre parlo del ser activista, en ser activista en Càritas, i com se forma part d'aquest voluntariat, és a dir, una persona a la que estigui sentint-nos i diga, mira, doncs jo vull ser activista, se fan formacions, com arriben?
A veure, primer, arriben a nosaltres, n'hi ha gent que s'entera que existeix Càritas, vol ser voluntari, i acudis allà, nosaltres el primer que parlem amb ells és dir, a veure, quines són les... què pensa ell de Càritas o què pensa que ell podria aportar a Càritas? Perquè sempre ens encontrem i dir, escolta, pues no sé, ve, per un cas, un exemple, ve un obrer, pues escolta, tu m'ho faràs revendre així, i a millor l'obrer diu, escolta, jo és que ha sigut obrer tota la vida i m'agradaria fer altra cosa. Primer que res, li diem al participant o al que vol ser voluntari, què t'agradaria tu aportar a Càritas? En què te sentiries tu còmode en Càritas? Perquè si realment la persona no fa el que a ell li agrada, possiblement el recorrido que tinga dins d'una organització, és la que siga, va ser molt curt, perquè al final se cansarà. Entonces, intentem ficar-lo dins de l'aspecte de què li agrada el tema. Per exemple, hem vingut professors jubilats, i quan jo soc professor, el primer que pensa, ui, pues mira, li muntarem una nauleta als alumnes, i diu, xa, me deixeu-me d'alumnes, jo fico, no sé, a la cuina per dir un carapel a Quereguilles.
Clar que sí, clar que sí.
M'encontrarem més còmodo. Entonces, primer és ficar-lo dins del que li agradaria aportar a Càritas. Nosaltres li podem dir, escolta, tenim esta labor, tenim esta, tenim l'altra, tria el que tu t'agradaria fer. I entonces ell el que manifesta, xa, jo m'agradaria fer això, pues perfecte. O sea, no anem en cas allò perquè ho siga mestre que doni classes o que siga, no sé, un administratiu important, però potser no vol seguir fent això. Entonces és important que ho se senga còmode el que vol fer. I això és el primer que nosaltres intentem averiguar. Què te sentiria tu còmode o que tu... N'hi ha gent que diu, no, jo és que li han plantejat, escolta, pues, no sé, fer acollides a la gent, t'assentaràs, parla, diu, a mi davant de la gent no és el meu, jo, una labor de darrere de la gent, tot davant, pues entonces n'hi ha que respetar-ho, n'hi ha que enfocar-ho cada un el que realment li agrada fer.
I el que també és molt important és els donatius que poden, perquè, clar, hi ha gent que potser no té temps, no pot ser voluntària o no pot ser voluntari, però sí se pot donar donatius, és a dir, se pot donar donatius, seleccionar la quantitat, se pot donar conforme tu vols la quantitat i la periodicitat?
A veure, hi ha moltes possibilitats de poder ajudar. Hi ha gent que no li agrada comprometre's en unes quantitats i uns temps i és preferir dir, escolta, jo vindré quan podré o quan voldré o quan tindré possibilitat i vindré vos donar el donatiu i te'l donaré demà. Hi ha altres coses que preferixen que fer una domiciliació que pot ser mensual, trimestral, semestral, anual, com ho fem, i en la quantitat que el participant vulgui. O sigui que se pot fer de la forma que vulgui. O bé una quota periòdica en una domiciliació bancària que ell s'olvida i tots els mesos, trimestre, el que sigui, la quantitat li se passa directament al seu compte bancari, o bé que el col·laborador vulgui, no, jo quan me vindrà bé, doncs donaré. I de fet hi ha molta gent que ve un període determinat, sobretot n'hi ha un mes que és característic, no sé què, perquè ens mou a tots més la solidaritat, que és desembre, quan ve Nadal, doncs hi ha molta gent que potser durant tot l'any no hi ve de Nadal i diuen, doncs, ell tinc l'aportació meua, o això, i n'hi ha que té domiciliacions periòdiques, és en funció del que el participa, inclús n'hi ha altres possibilitats, en algunes parròquies existeixen uns bossons de Càritas als accessos, i n'hi ha que va i deposita el seu donatiu allí, és completament anònim, o sigui, que n'hi ha moltes possibilitats. N'hi ha gent que també te fas donatius i vol també que tu li declares per el tema de les deduccions fiscals, que és importantíssim, conforme s'ha ficat també el tema de la fiscalitat dels donatius. Sabeu que a partir de l'any 2024 hasta 250 euros el 80% ho se'l pot deduir la seva declaració de renta. És un exemple, que tu dos 250 euros i en la teva declaració de renta te'n deduïssis 200.
Això és molt important que se diga.
Con lo cual, és com si tu el donatiu que clar, tu has fet de 50, però el que recibis l'entitat són 250. Això és un tema que també n'hi ha que dir, que la fiscalitat d'aquests donatius és important. O sigui, que la gent ho té que conèixer, també.
També per les empreses també poden col·laborar.
Sí, altre tipus de fiscalitat, un altre tipus de deducció, però poden deduir-se fiscalment els donatius que donen entitats, com en aquest cas, com Càritas. Sí.
És important perquè a voltes dius, mira, m'ha eixit a pagar i en definitiva dius, jo ho faig per una causa en la que crec. Sí. Cada un creu en una cosa i creure és lliure. Més enllà d'això, estem en la Setmana de la Caritat i hem de fer-nos sí, tots una reflexió sí. En què estem fent.
Sí, i a més el que estem dient, que tots els recursos són necessaris i més en la situació que ens encontrem enguany en aquest moment, pues no sabem exactament la fecha d'avui com podrem nosaltres seguir treballant. De fet, anem a fer-ho, perquè som Càritas i nosaltres no anem a deixar desemparada a ninguna família, però els recursos seran els que seran i entonces pensi que enguany serà un any pues, que la gent es moga una miqueta a aquesta solidaritat i col·laboren en Càritas perquè pensi que tindrem necessitats des de cada final d'any.
Uh-huh. Tenim canvis, la veritat és que tenim canvis per tot el que estem comentant. Des de llavors estem en les portes del mes de juny. Nosaltres no hem deixat d'atendre a les 240, 250, 270 perquè va fluctuant un poc, perquè pensem en un moment determinat pensem que el tema para, però no, tornen a vindre, tornen a nàixer, però la qüestió és que això no para.
Sí, últimament s'ha notat molta mobilitat, molta mobilitat. Gent que deixen de vindre, gent que s'incorporen, o sigui que n'hi ha molta mobilitat de famílies, o sigui, no, tenim pressupost famílies de molt de temps que estem atenent, però últimament molta gent dels que ens incorporen, nosaltres fem períodes d'entrega de quatre mesos, i als quatre mesos acaba l'ajuda, no renoven, venen de nous, o sigui, n'hi ha aquesta mobilitat, ara estem, no sé si és que no estan així, se'n van tornar, no sé, però n'hi ha molta fluctuació, molta mobilitat de
famílies. O que ja troben la seva estabilitat.
O troben també situacions. Home, la majoria d'aquest tipus de famílies són famílies de migrants, no tenen papers, no tenen permís de residència, no tenen permís de treball. No sé si veuen que no tenen possibilitats així, canvien de lloc o alguna cosa, però veiem que n'hi ha molta mobilitat de famílies últimament, molta mobilitat.
No sé si ens ha quedat algo per parlar.
Bueno, jo pense que al final és com tot, jo sempre dic, aunque antes hem donat les gràcies al principi per tot el que tenim i per tot el que recibim, perquè no ens donem compte fins que estàs en un puesto d'estos, no? Però donar les gràcies a tots els activistes que tu dius, a tots els voluntaris, no? Donar les gràcies a tots els donants i a tota aquella persona pues, que, com en este cas Inma Pitar també ens ajudarà, perquè durant l'any sempre ens deixen gent d'esta que col·labora, entitats, fundacions, o el que siga, doncs nosaltres ahir estem i només agrair, i és la veritat, estem doncs això, estem oberts a aquesta gent, a ensenyar-los el camí, no?, per l'esperança, que és el que diu, i oberts a que la gent doncs ens aporte tot el que puga, que no sempre són diners, m'entens, ni aliments, sinó que a vegades és el treball, és aquestes idees o aquestes coses, i nosaltres estem oberts a tot i a seguir en la nostra labor.
La sèrie on està, per recordar-li a la gent?
Sí, nosaltres estem així en Villarreal, en el carrer Calvari número 197. És, la gent que coneix Villarreal, doncs el carrer Calvari, que és molt llarg, i és quasi al final, i s'acaba a Castelló, quasi al final del carrer Calvari.
Pues jo només dir-li que gràcies per haver estat així. Espero que vinguin a parlar-me de la memòria quan estiga feta, quan la facin pública.
Vixen que du tots els temes i tots els datos, vindrem els dos, però ell és el que t'informarà.
I de fet, ja que deu, a part de que recibo la invitació, pues, esteu convidats el dia de la presentació de la memòria pues, a participar i atendre les consultes que podeu plantejar respecte a la informació que nosaltres donarem en aquesta memòria.
Pues, Vicent Casabó, subdirector, i també Enrique Cortés, director de Càritas Interparroquial de la ciutat de Vila-real. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens doneu.
Paso de todo y tú haces lo mismo y piramos a Marte, yo te llevo en triciclo y si te hago canciones y te regalo un disco y tú lo pirateas, te querría lo mismo y si dicen las cartas que no nos merecemos, yo me cambio de signo, paso de libre a
on quedem? On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Oh, come take a look, give me the hook, or the ovation, it's my world. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Després de les festes venen les bèsties.
Anda.
Wins fa mal tot, estem cansats. I la gran pregunta, tenim prou vitamines o en el menjar processem prou quantitat de vitamines per a nosaltres, per a l'organisme?
Vale, la resposta és claríssimamente no. És insuficiente. És insuficiente porque aunque comiéramos exactamente igual que comían nuestros abuelos, ¿vale? Ahora que somos conscientes de que la dieta mediterránea es la dieta más adecuada, o sea, que nuestros abuelos lo hacían muy bien, el tipo de alimentación que llevaban, a pesar de eso, las tierras de cultivo no están como estaban entonces, porque en aquella época el cultivo se hacía el barbecho, o sea, ponían unas... plantaban un año en una parcela, otro año en otra, mientras tanto plantaban ciertas verduras que lo que hacían es captar más nitrógeno, más. Entonces, hoy en día todo eso se ha perdido. Entonces, con los fertilizantes artificiales y con la forma de explotar la agricultura al máximo, ya hay muchos estudios que nos dicen que realmente la cantidad de oligoelementos, de minerales, cuando hablamos de minerales, normalmente hablamos de elementos que están en gran cantidad en nuestro organismo, calcio, fósforo, magnesio, potasio, y oligoelementos son aquellos que tenemos que tener en menor cantidad, pero que son súper imprescindibles, como por ejemplo el selenio. El selenio es un oligoelemento fundamental para muchísimas de las funciones de las células, y es una de las cosas en las que hay más déficit en los alimentos hoy en día.
Entonces, si no consumo vitaminas, ¿qué me pasa?
Vale, pues que tenemos un montón de déficits. Las vitaminas, o sea, dentro de la dieta está lo que llamamos los macronutrientes, o sea, aquellos nutrientes de los alimentos que hay que tomar en grandes cantidades, carbohidratos o hidratos de carbono, azúcares, las grasas y las proteínas. Y luego están los microelementos, o sea, los macronutrientes y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, las vitaminas las necesitamos para un montón de funciones corporales, para un montón. O sea, bueno, lo que está más claro, pues por ejemplo, la vitamina C es uno de los principales materias primas como antioxidante de nuestro organismo, pero aún mucho más fundamental es su labor en la formación del colágeno. Si no tenemos cantidad suficiente de vitamina C, aunque tengamos los aminoácidos necesarios para formar colágeno, ese colágeno no se forma en condiciones. Y pensemos que el colágeno, no, cuando hablamos de colágeno, no hablamos solo de tener una piel tersa y tensa y bonita. Hablamos de que las articulaciones tienen colágeno, el corazón es un músculo, tiene colágeno. O sea que y los órganos están, es la proteína que tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo. Sin vitamina C no es suficiente. Y entonces luego viene el tema de la gente que entonces dice, bueno, pero es que yo tomo muchísimas naranjas y yo tomo muchísimos zumos. Ah, ahí está el problema. Resulta que la vitamina C, que es fantástica y maravillosa, su estructura molecular es muy, 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 muy similar a la estructura molecular del azúcar común, de la sacarosa, de la glucosa. Entonces, la glucosa y la vitamina C, para entrar a la célula, utilizan el mismo receptor, ¿vale? Se acopla, o sea, para que algo entre a una célula, tiene que tener un receptor, o sea, que encaje como una llave y lo meta hacia la célula. ¿Qué pasa? Que en el momento en que tomamos mucho zumo de naranja, muchas naranjas, en el momento en que la glucosa empieza la célula a captar esa glucosa, ya no puede captar por esos receptores la vitamina C porque está bloqueada por la glucosa. Entonces, normalmente eso, aunque consumamos litros y litros de vitamina C, lo que estamos haciendo es consumir litros y litros de azúcares. Además, siempre lo repetimos, o sea, la fruta, la mejor forma de comerla es entera, las naranjas enteras, porque no solo estamos dándole esa vitamina C y ese azúcar, sino también estamos tomando fibra y otros elementos interesantes. Entonces, sí, es por mucha vitamina C en forma de naranjas que comamos, seguimos teniendo muchas veces déficit para los requisitos que tenemos, sobre todo pues gente que está enferma o gente que hace mucho ejercicio, que tiene más requerimientos nutricionales. De hecho, las tablas que tenemos de de valores de referencia. Esos valores de referencia están hechos para que no haya enfermedad, que no quiere decir que están hechos para tener una salud óptima. Entonces, esos valores mínimos marcan que a partir de ahí va a haber una deficiencia que nos va a ocasionar una patología. Pero no se busca cuál es el valor óptimo, que es lo que comentábamos cuando hablábamos de aquel curso que habíamos hecho de analíticas funcionales. O sea, no es lo mismo que ese valor sea funcional, o sea, que nos sirva. Pues pasa como con la vitamina D, aunque ya estamos viendo muchos laboratorios clínicos que ya han subido un poquito la ratio de vitamina D, porque antes daban como válido pues entre 20 y 50. Bueno, pues una vitamina B a 20 es una enfermedad segura, o sea, porque la vitamina D no solo nos sirve para lo que pensamos, para depositar el calcio en los huesos, no, la vitamina D es una herramienta fundamental de nuestro sistema inmune. Entonces, una persona, de hecho, en el COVID se vio que las personas que habían tenido más graves los síntomas del COVID eran aquellas que tenían menores valores de vitamina D. Entonces, para nosotros menos de 40, una vitamina D a menos de 40 no es nada razonable tenerla. Ahora ya estamos viendo ya eso, laboratorios que ya han subido a 30, incluso hasta 40, los valores mínimos de vitamina D deseables. Yo, por ejemplo, yo estoy a 70. Para mí ese es el valor ideal. Pero bueno, estoy a 70 porque me suplemento, o sea, no por mí misma. Por mucho que nos expongamos al sol, el problema no está en que tomemos más o menos sol, sino está en que luego ese sol tiene que hacer el efecto, tiene que sintetizarse, que formarse reacciones químicas, y si además no tenemos suficientes oligoelementos de los que intervienen en esa reacción, pues al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para trabajar en cadena. O sea, somos un mecanismo íntegro. Por eso siempre lo decimos. O sea, no, una persona no tiene una enfermedad. O sea, nosotros no visitamos enfermedades, visitamos pacientes que tienen un montón de cosas a considerar.
Déficits vitamínicos.
Sí.
Causas por las que, o sea, lo que nos ocurre que puede tener relación con el déficit de vitaminas.
Depende de qué tipo de vitamina.
Hemorragias nasales. Caries graves, deformación en los huesos, trastorno en las mucosas, sequedad en los ojos y en la piel, pérdida de visión, dificultad para cicatrizar heridas,
¿sí?
Aumento de peso, infecciones recurrentes, dolor en las articulaciones, aparición de hematomas y problemas gastrointestinales. Es decir, ¿sí? Todo esto que puede ser algún tipo de enfermedad que te la diagnostican, puede ser carencia de vitaminas.
Sí, lo que pasa es que ahí han mezclado los síntomas de varios tipos de vitaminas, ¿vale? Pero sí, sí que es cierto que todo eso puede suceder. De hecho, recordad que, bueno, la gente joven lo verá por las películas, que pasaba a los marinos en aquellas épocas que embarcaban y hacían grandes viajes, acababan con el escorbuto. Era un déficit de vitamina C en el que acababan perdiendo los dientes incluso. O sea que sí es.
Aquí
pero
hablan de las 13, fíjate tú, qué número, de las 13
vitaminas más importantes,
esenciales para el cuerpo, como es, por ejemplo, la vitamina A, vitamina B1, la B2, la B3, la B6,
B9 y
B12. B12 y la B9, fíjate, aquí no aparece, pero la B12...
Es que la B9, ¿sabes qué pasa? Que con los años sí que es cierto que algunas vitaminas se han desclasificado como vitaminas. Porque para considerar que sea, o sea, porque hay unas premisas, ¿no? Una vitamina tiene que tener ciertas características y bueno, pero seguimos clasificándola ahí porque además la B9 es el ácido fólico, o sea, fundamental. Fíjate. O sea, lo necesitamos mucho más de lo que pensamos.
La vitamina C, la vitamina D.
La D, que es lo que hemos hablado, que pensábamos en el calcio, pero no solo es para depositarnos el calcio en los huesos, sino que es, de hecho, se llama también paratohormona. O sea, se considera una precursora hormonal y es fundamental para el sistema inmunitario.
La vitamina E.
La vitamina E también, un antioxidante maravilloso, los tocoferoles, tocotrienoles. Además, hay distintos tipos de vitaminas E ¿vale? Dentro de la vitamina E tenemos distintas fórmulas y unas sirven para o más para unas cosas, otras sirven más para otras.
La vitamina K.
La vitamina K, coagulación. O sea, esa es fundamental también.
Ah, ácido pantoténico.
Vitamina B5. O sea, no nos asustemos con los nombres. El pantoténico mucha gente lo conoce porque también es muy utilizado para problemas capilares, para de pérdida de cabello.
¿Y la biotina?
La biotina es la B7 o B8 también. Esa es fundamental. Además, de hecho, esa creo que todavía es de las pocas vitaminas que la Seguridad Social sigue subvencionando, que es la biotina. Y es muy para la salud, no
la
solo del cabello,
de
sino para las uñas, se toma para las uñas, tener las uñas más fuertes y el pelo.
El ácido fólico, que nos lo dan a todas cuando estamos embarazadas.
Claro, el ácido fólico es imprescindible para la formación del tubo neural, o sea, para la formación del sistema nervioso del bebé, o sea, es fundamental. Y luego, aparte, para todo el tema, o sea, el grupo de vitaminas B, la B6, tal, son muy importantes para todo lo que hablamos de la metilación. Para todo el mecanismo genético y evitar eso, que se nos produzcan mutaciones que no sean deseables. Sí.
Y ahora resulta que lo están los oyentes de golpe dicen, pues yo no me he tomado nada. ¿Por dónde empiezo?
Hombre, pues lo más sencillo es, bueno, primero lo ideal sería tener una analítica y saber en qué estado estamos. Porque claro, no es lo mismo una persona que tenga una vitamina D a 20... que una persona que tenga una vitamina D a 40. No tiene el mismo déficit. Entonces lo ideal es siempre empezar haciendo una analítica y ver en qué estado nos encontramos. Pero bueno, en las farmacias, en el mercado, hay un montón de multivitamínicos.
Claro, pues estos complejos vitamínicos.
Sí, lo único que pasa con esos complejos vitamínicos es que en muchas cosas tienen muy poquitas cantidades.
Claro.
Pero claro, están diseñados para que cualquiera los pueda tomar, le supongan una ayuda, pero no le vayan a suponer un perjuicio. Porque las vitaminas las clasificamos en hidrosolubles, o sea, que se disuelven en agua, y en liposolubles. Las hidrosolubles, que se disuelven en agua, esas se eliminan por la orina si tomamos en exceso, no pasa nada. Pero si tenemos un exceso de vitaminas liposolubles, esas se acumulan en la grasa. Y esas sí que pueden causar más problemas. Entonces, claro, la vitamina A es liposoluble, que son el retinol, el ácido retinoico, todo esto. Pensad eso, en que para el acné se dan dosis súper fuertes de vitamina A, y que tenemos descamación, bueno, que se les cae la cara a trocitos, se queda de las conjuntivas de los ojos, o sea, problemas hepáticos, a estos niños con acnés graves que se les da vitamina A ácida. Sí que se les tiene que hacer un control de analíticas porque afectan mucho a nivel hepático. Entonces, la vitamina E también es liposoluble, la vitamina K, entonces hay que tener un cuidado, y por eso esos suplementos multivitamínicos están diseñados con muy poquita cantidad, pero no nos viene nada mal. Por lo menos eso en invierno, hacer una tandita de un multivitamínico. A nosotros nos gustan especialmente los que están formulados para mujeres de más de 50 años.
¿Tengas la edad que tengas?
Tengas la edad que tengas y el sexo que tengas.
Sí.
Sí, nos gusta mucho porque tienen un poquito más de ácido fólico, porque tienen un montón de cosas que están pensadas en cosas que las mujeres a partir de esas edades ya tenemos más dificultad en fabricar o en absorber, y entonces tiene una composición que nos gusta mucho, entonces es la que recomendamos a todo el mundo. Luego hay que tener en cuenta también la microbiota intestinal. ¿Cómo tenemos la microbiota? Porque muchas de las vitaminas que pensábamos hace 30 años, sabíamos que se fabricaban en el intestino. Lo que pasa es que no sabíamos que no es que las fabricáramos nosotros, sino que muchas de ellas las sintetizan miembros de la microbiota intestinal. Por eso la gente a la que les hacen una intervención de reducción de estómago, ¿vale? La reducción de estómago, con lo que hacen también es eliminar un trocito de intestino delgado para hacer el empalme, y entonces al perder ese tramo de intestino delgado van a tener siempre un déficit muy importante de ciertas vitaminas que se van a tener que suplementar de por vida, porque han perdido esa parte de la microbiota y aparte una zona de absorción. Entonces, es un momentito, antes de seguir, ¿puedo saludar?
Hombre,
es que ayer un paciente de esos fieles que nos escuchan, ayer nos estaba comentando eso, que todos los días los escuchaba y que los miércoles, pues bueno, pues con mucho interés, voy a Ley de Protección de Datos. Nada, pues saludamos a Miguel Ángel O. Punto. El apellido no lo vamos a decir.
Miguel Ángel se llama, o sea que alrededor, fijaros en todos los Miguel Ángeles que tenéis alrededor.
Que el apellido empiece por O.
O. Dale, más
no
datos.
Voy a dar, hombre, podría dar datos del trabajo, pero no lo voy a dar.
El próximo miércoles daremos otra pista, cuidado, sí, que al final te encontrarán. Miguel Ángel,
van a por ti. Bueno, pues nada, continuamos con las vitaminas. Miguel Ángel, dedicado para ti.
Vitamina C, por supuesto, liposomada.
Vale, ¿cómo se nota que Susana hace los deberes y se lo sabe? Sí. El problema que tenemos con las vitaminas C es que la vitamina C normal, la que tomamos, tú vas a la farmacia y pides una vitamina C, la pastillita esa efervescente famosa, que es de un gramo y dices, ¡buah, me estoy tomando un gramo de vitamina C! No es verdad. Te estás tomando un gramo de vitamina C, pero vas a absorber, no llega a 10 miligramos de vitamina C. Porque, claro, ese es el tema de lo que siempre hablamos de la farmacodinámica. O sea, no todos los fármacos se absorben de la misma forma ni se procesan igual. Entonces, de esa vitamina C en forma de ácido ascórbico o ascorbato sódico que pasa por el intestino y se tiene que absorber, eso absorbemos menos de un 10%. Hay otras fórmulas, como puede ser el éster C, que sí que tienen que normalmente proceden de la rosa canina, de plantitas más naturales. Esa fórmula sí que tiene un poquito más de absorción, pero tampoco llega al 50% de absorción. Entonces, al final, lo ideal es consumirla ya procesada en liposomas. O sea, tomar una vitamina C liposomada. ¿Qué quiere decir esto? Que está metida en unas capsulitas de un tamaño muy pequeño y de una composición muy parecida a la de la membrana de las células, con lo cual sí que va a entrar a la célula sin que le antes incluso de que le afecte el tema de la digestión, o sea, no se digiere. Y bueno, claro, si te pones un goterito ya, eso ya es fantástico, porque eso ya sí que no pasa ni por el sistema digestivo, va directo al sitio. Pero bueno, ya es más complicado. Y luego te
bueno, no es tan complicado, también se pone
en gotero. Se puede, el tema, por ejemplo, de la vitamina C, cuando nos dicen, bueno, y pues tómate una por la mañana, una mediodía, una por la noche, me dice, buah, eso es, no puede ser muchísimo, ¿no? Mira, de entrada la vitamina C es hidrosoluble. O sea, cualquier exceso que tomes se va a eliminar por orina. Pero sí que para saber la dosis máxima que puedes tomar oral, os digo tragada, no en gotero, es muy fácil. O sea, en el momento en que te den unas diarreas de la muerte, es porque has llegado al tope y ya no la vas a absorber más y se elimina. O sea, que no pasaría nada. Eso, si alguien intentara suicidarse con vitamina C, le darían son las cagaleras.
El selenio, has dicho que es una de las más...
El selenio es fundamental. O sea, es fundamental para las reacciones enzimáticas, es fundamental para que nuestras células trabajen bien.
O sea, selenio como tal, vas sí, y sí, compras sí. Vitamina...
El selenio es un oligoelemento, selenio, y también nos pasa lo mismo. Hay distintas fórmulas, unas se absorben más y otras se absorben menos.
¿La correcta?
La correcta es siempre que tomamos oligoelementos que estén aminoquelados, lo que llamamos oquelados o aminoquelados, asociados a aminoácidos o a otras sustancias que las ayuden a transportarse y absorberse mejor. Entonces, lo normal es el selenito sódico, que se absorbe menos. Lo ideal, pues, es tomar una fórmula que esté conjugada con un aminoácido.
Como hoy tenías que venir al programa, yo esta mañana he estado revisando las fórmulas maravillosas de las redes sociales y claro, yo, a ver, te leo. Higo tinto con L-carnitina más guaraná más garcinia más diente de león más pimienta negra es la solución a todos los kilos de más.
Vale, la garcinia camboya sí que es verdad que sí que ayuda un poquito a la combustión de los carbohidratos, o sea que sí. El guaraná también, lo que pasa es que es un poquito como el ginseng, ¿sabes? Acelera mucho, no todo el mundo puede tomar guaraná. ¿Qué más? Canela, por ejemplo.
¿La L-carnitina?
Bueno, la L-carnitina, además la consumen mucho los culturistas y la gente. La L-carnitina es más para la grasa, para eliminar la grasa, más que para los carbohidratos. Pero
es decir, si queremos eliminar grasas, la L-carnitina.
Sí, pero hay que hacer ejercicio. Si consumimos L-carnitina pero no nos movemos, no nos va a servir tampoco.
O sea, igual que la tomamos.
Sí, sí, hombre, sí que cumple otras funciones, pero no va a ser la panacea.
Yo lo del higo tinto me ha dejado descolocada.
Yo el higo tinto, ahí mi ignorancia, sí que no sé, a lo mejor si me dijeras el principio cómo es en latín, a lo mejor me suena, pero higo tinto.
¿Y el diente de león, la pimienta negra,
todo
esto?
El diente de león muy bien porque nos hace orinar, pero eso, muchas veces muchos de los diuréticos te hacen perder líquidos, pero tampoco te hacen perder grasa, que es lo que nos interesa. La pimienta negra normalmente se da, más que pimienta negra, fíjate, lo que funciona es el chile, el capsicum. Sí, la pimienta negra normalmente es una sustancia que se asocia a ciertas otras sustancias para mejorar su absorción. Por ejemplo, en el caso de el antiinflamatorio más natural, de verdad, hoy estoy para tomar rabitos de pasas.
El arroz, el otro día escuché, el arroz frío tiene una bacteria, si lo tenemos demasiados días en la nevera, ¿esto es así?
Vale, más que una bacteria. Vale, sería que es verdad que proliferan más hongos. Pero en general el problema de los alimentos que están mucho tiempo desde que se cocinan hasta que se consumen es sobre todo por el tema de la histamina, que nos suben muchísimo los valores de histamina.
Por ejemplo, ¿mucho tiempo es tener el arroz en la nevera 3 días?
Sí, 3 días.
¿Como ya máximo?
Hombre, lo ideal son 24-48 horas.
¿Y la patata?
Vale, pero es que eso os iba a decir, pero el arroz 24 horas sería lo ideal, como las patatas cocidas 24 horas enfriadas, para conseguir que el almidón se convierta en almidón resistente. Entonces va a engordar menos y además va a ser materia prima fundamental para alimentar a nuestra microbiota beneficiosa.
¿Y el huevo? ¿Eso de que nos comamos la clara y no la yema?
Vale. La clara sí que es cierto que como la clara es albúmina, es proteína pura y dura, sí que nosotros cuando hacemos dietas pues sí que recomendamos a la gente que tiene más apetito o que por tamaño y
lo
peso
necesita
más cantidad de proteínas, pues que eso, pues que en vez de hacerse una tortilla de 2 huevos, pues que se pongan 2 huevos y 3 claras.
Por ejemplo.
Pero ya no está tan claro que el consumo del huevo completo de colesterol. De hecho, hay sociedades que por tradición consumen muchísimos huevos, más de un huevo diario, y no, los valores de colesterol no son significativos. Y sin embargo, sí que es verdad que la yema del huevo tiene colina, que es un aminoácido muy, muy importante para nuestro sistema nervioso. Con lo cual, un huevo al día hoy en día ya se considera que es correcto. Eso, pues 7 huevos a la semana.
Esto en cuanto a nuestro organismo y nuestra salud física. La salud mental, he leído últimamente, además en varias publicaciones, que se tiene que tornar a ir a la fresca, se tiene que tornar a ir a hablar,
sí,
se tiene que socializar. Les xarxes socials están portarnos un fum de problemas mentals.
Sí,
porque
la interacción con la tribu. De hecho. Empezando por el tema de la microbiota. O sea, estos niños que han nacido ahora en época de COVID, por ejemplo,
sí.
Estos niños, la mayoría, y yo tengo casos incluso en la familia, son niños que como no han estado expuestos a la tribu, a los besos de las abuelas, a los pellizcos de las tías, a que el primo pequeño llegue y le meta la mano en toda la boca después de haber jugado en la tierra.
Sí.
Esos niños tienen un sistema inmunitario fatal, porque no se han enfrentado poco a poco, su sistema inmune no se ha ido entrenando. Entonces, de repente, cuando cogen un mal constipado o cuando empiezan a ir a la guardería, bueno, o sea, lo cogen todo y además fuerte y mal, porque no tienen suficientes defensas. Y luego se ha visto, ya hace muchos años, hay una, en inglés, se llama, bueno, fragilidad, es fragility, pero hay una cosa que es frailty, que es una denominación con la que se caracteriza a las personas mayores que tienen esa fragilidad. Es que la traducción al español no es, no hay una cosa precisa, pero sobre todo se ven en mayores que están solos. O sea, se ha visto que su estado de salud es muchísimo peor, alimentándose
solas,
igual de bien, o sea, en igualdad de condiciones, de todo, pero estando solas, sin interaccionar con los demás, esas personas están mucho más expuestas a un montón de enfermedades, o sea, a padecerlas. Están frágiles.
Fíjate que hay una explicación científica del por qué cuando alguien está en sociedad y con la gente, fíjate, que es porque está expuesta a la tribu.
Sí.
Y que yo en principio argumentaba por la parte mental, por el hecho de tú tienes algo que te está dando vueltas en la cabeza sin parar, claro, y de repente sales, lo hablas en público y alguien te dice, no, por ejemplo, esta semana pasada he tenido la bodeguilla y estaba sumamente cansada. Pues yo salí el sábado y dije, me encuentro como, no sé, como con falta de ánimo y tal. Y una de las que había se giró y dijo, a tú lo que te pensas es que estás cansada. ¿Eh? Y yo dije, pues tienes razón.
Sí.
Y luego digo, tengo un vacío emocional. Y ella me dijo, sí, sí, o aburrimen, pero eso menges. Qué buenas son estas contestaciones, sí, y cómo nos hacen reaccionar.
Sí, y es verdad, porque a veces necesitamos que alguien nos diga en voz alta.
Tú, que no es...
Sí, necesitamos una collejita.
Claro, y esto solamente nos pasa...
Claro, eso te lo hace tu tribu. Porque a lo mejor tú estás en un entorno que no es tu tribu, ¿eh? ¿Vale? Dices, no, es que, oye, que yo sí que me relaciono, que yo voy al trabajo y tengo no sé cuántos compañeros, y, pero no es tu tribu. No es esa gente que te quiere y te va a decir las cosas como las ve y no va a filtrar.
Y que te zarandea.
Claro, que
te
no
dice,
va a filtrar y por educación no va a meterse en tu intimidad, ¿no? Que te van a decir. Y eso, la verdad es que eso se pierde en las grandes ciudades y se pierde un poquito con el ritmo de vida que llevamos.
Pero ojo que aunque estamos en las grandes ciudades, todo el mundo piensa, uy, es que vivir en una gran ciudad es como todo muy frío. No, porque la gente tendemos. Y sí, tú, aunque vives en una gran ciudad, te vas a la cafetería y a los dos días que has ido ya tienes tu grupo.
Sí, eso porque es en España. Eso en España, sí.
Bueno, y que allá fuera una española también, ¿eh? Porque le mira que le gusta a la gente.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que tenemos que volver a...
No, es que es necesario, ya os digo, es necesario para la salud física y para la salud mental. O sea, para
vitaminas del cuerpo y vitaminas del alma.
Exactamente. Y hay gente que es vitamina. Hay personas
que se
vitaminas.
¿Sí? Persona vitamina,
personas
cierto.
Vitaminas, sí.
Pues Alicia Santos.
Pues nada.
Un placer.
El placer para mí. Bueno, pues nada. Susana, Chelo.
De la clínica del Doctor Rojo.
Susana y Chelo de la clínica del Doctor Rojo.
No, nosotros somos de Radio Villarreal, pero son fans de la clínica del Doctor Rojo.
Bueno, pero sois de casa, vosotras sois bienvenidas. Bueno, si queréis os damos hasta las llaves.
Bienvenidas y además...
bien halladas.
Exacto, y abiertas a todo el mundo que quiera acercarse y que sepa
y a Miguel Ángel, ¿no? Y a Miguel Ángel O. Punto.
Quedaremos
fan de
más
esta semana.
Pistas, Miguel Ángel, de ti, poco a poco, cada poco semana
poco.
Iremos desvelando cada pista.
Oye, y daremos premio a quien nos lo traiga. Hay que organizar este concurso. ¿Dónde está Miguel Ángel? ¿Quién
qué
es?
Bueno es.
En fin,
muchas gracias.
Que no nos falte el humor, que es también una cosa muy, muy imprescindible para la salud.
Hasta
Alicia,
la
semana que viene. Gracias a vosotros.
es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior, y lo tengo claro. Voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII, 55, Villarreal.
Rellena el tiempo en mi cabeza.
Y preacorte en los presupuestos del Ayuntamiento de Villarreal entre el Partido Socialista del País Valencia y Compromís. Portaveu del grup municipal Compromís, Maria Fajardo, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Ahir per la vesprada tenien una reunió... Quantes reunions van?
La veritat és que no ho sé, si serà la tercera que hem fet. Pense que és la tercera reunió que hem fet, però realment amb documents damunt de la taula, jo diria que és la primera, si contem... des de que nosaltres vam rebre la proposta fins a que hem pogut plantejar dubtes, resolució d'algunes qüestions que quedaven damunt de la taula, plantejar nosaltres també propostes en quant a la proposta que ells ens havien fet, donada la redundància, però poc... vull dir, encara que s'hagin fet moltes reunions, és el que vam comentar. Una reunió doncs, va ser més per a... parlar calmadament de quins eren els nostres desitjos o quines eren les nostres voluntats en quant a l'elaboració dels pressupostos i després la primera reunió efectiva, com si diguem pròpiament de treball, podríem dir que és la d'ahir.
Ahir van tindre damunt de la taula ixe esborrany del pressupost 2024.
Sí, vam tindre l'esborrany del pressupost damunt de la taula. Nosaltres vam plantejar alguns dubtes que teníem respecte a algunes... no són partides, respecte a algunes despeses que s'anaven a produir per part de l'Ajuntament, perquè sempre és el que hem comentat. Nosaltres som un partit que apostem, evidentment, perquè l'Ajuntament de Villarreal té ixa... com li agrada dir a l'alcalde, ixa aliança amb la societat civil, i nosaltres això no ho discutim, però sí que pensem que el que és inqüestionable són que l'Ajuntament de Villarreal, com a un ajuntament d'esquerres i progressista, fa s'acostat a totes aquelles entitats que el que fan és arribar a on no arriben els serveis públics, els serveis socials, és a dir, totes aquelles entitats socials, és inqüestionable el suport i l'ajuda que se'ls ha de prestar des de l'administració, però que n'hi ha altres entitats que... el més just seria que optaren a una concurrència competitiva conforme passa en qualsevol institució veïna o fins i tot en la Diputació, que ambdós som diputats, i la concurrència competitiva és el sistema més just. N'hi ha unes bases, uns objectius, se presenta un projecte i n'hi ha tants diners específics per al desenvolupament de qualsevol activitat i s'opta a eixa concurrència, a eixa concurs, per tal d'optar a tindre el repartiment dels diners i que no el repartiment dels diners se faça a dit tu estos diners, tu estos altres, sense cap criteri objectiu o sense cap base que discernisca qui ha de quedar-se amb els diners que al final són de tots i totes.
Vostè parla de que aquestes reunions no tenen cap sentit si vostès no entren a gestionar.
Clar, el que nosaltres vam explicar en festes i ho tornem a explicar i crec que també a l'alcalde ahir li ho vam tornar a dir, és precisament això. Per a nosaltres n'hi ha diversos supòsits en el pressupost, però si el que se busca és un vot favorable per part de la nostra formació, no té cap sentit donar un vot favorable, no té cap sentit políticament donar un vot favorable a un pressupost que després no anem nosaltres a gestionar o no anem nosaltres a executar. Perquè si nosaltres hem aprovat un pressupost amb un vot que diu sí i que per la qual cosa i se n'eixa a primera volta, perquè saben vostès que per aprovar un pressupost en una primera volta se necessita majoria absoluta, si nosaltres donem ixe sí, és perquè formem part de qui va a gestionar ixe pressupost, perquè si no després serà quina oposició fem nosaltres a un pressupost que nosaltres hem plantejat. No tindria cap sentit.
Per a que la gent entenga, entrar a formar part de la gestió d'aixos pressupostos, què significa?
Significa, evidentment, arribar a un acord de projecte de ciutat i entrar a governar, a formar part de l'equip de govern.
És a dir, a tindre regidories.
Sí.
perquè la gent ho entenga. I quan vostè li planteja això a l'alcalde de Vila-real, què li contesta?
Doncs és que la reunió d'ahir, si li soc sincera, Susana, la reunió d'ahir se va basar exclusivament en pressupostos, per una qüestió molt concreta. Nosaltres, des de Compromís, el que pensem és que és vergonyós que en una ciutat com Vila-real, que supera els 52.000 habitants, avui per avui, estiguem a 22 de maig i no tinguem un pressupost aprovat i en què encara estiga tot en pinzes. Si aquest pressupost ha de dependre de Compromís, que no és com la legislatura passada, que n'hi havia una majoria absoluta del Partit Socialista i el pressupost encara així es va aprovar ben entrat el mes de maig, clar, ara el pressupost està allargant-se en un govern en minoria, que pot ser més comprensible, podríem dir, per a la gent. Però encara que siga més comprensible, la proposta de pressupost, si no l'hem rebuda abans, és perquè qui està gestionant i qui està governant no és la passada abans. Això no és responsabilitat de ningú dels grups i de les formacions que estem a l'oposició. És responsabilitat íntegra de no tindre una proposta de pressupost en temps i forma, que en temps i forma seria, haguera sigut en el mes de novembre des d'any passat, de l'equip de govern. Aleshores, clar, nosaltres el que volem accelerar és que s'aproven aquests pressupostos. Per això la reunió d'ahir, bàsicament, es va fonamentar en parlar de pressupostos, en veure on estan els diners, com estan distribuïts, i quines qüestions nosaltres considerem fonamentals. Que ja li dic que per una banda seria el prioritzar les entitats socials envers a altres entitats, per altra banda seria apostar per la concurrència competitiva com a mitjà fonamental per al repartiment de diners. Altra peça fonamental per a nosaltres és que se complisca la llei de transparència, i que se complisca la llei de transparència passa per publicar els convenis que té l'Ajuntament en el web municipal, així com les seues memòries i els seus projectes, de tot allò que desenvolupa l'Ajuntament ha d'estar penjat al web i accessible per a que tota la població puga veure en què se gasten els seus diners. L'aposta ferma per als serveis públics, recuperar tots els serveis públics que en els últims anys hem vist el seu desmantellament externalitzant-lo en contractes a grans empreses, quan nosaltres apostem més per la contractació directa o per el personal laboral i que siga el propi personal de l'Ajuntament qui ho desenvolupe, ampliant, evidentment, i sa gent que treballa per a la casa. I després, altra, pel que fa al tema d'inversions, nosaltres considerem que l'AEPA és un servei que ara s'està prestant, que allí ara mateix van a ubicar des de la conselleria el centre de salut Torrehermosa, i així se'ns ha fet saber per diverses fonts, no només els anuncis de premsa d'alcaldia, sinó també la conselleria ho ha dit. No sabem en quin any es produirà això, però quina anava a ser la ubicació de l'AEPA també estava en l'aire. Sabem que des de l'alcaldia s'ha parlat amb l'equip directiu d'aquesta comunitat educativa i s'ha arribat a un acord del que podria ser el seu emplaçament adequat, però el que cal fer és adequar aquest emplaçament. Aleshores, nosaltres apostem per a que això es faci el més pront possible, perquè la EPA és un servei públic que se presta a totes aquelles persones que per circumstàncies no hagin pogut traure's el graduat en ESO, per exemple, o el coneixement d'idiomes quan estaven en edat escolar, i que ho puguen fer després. Aleshores, per aquesta tasca que fa també social en l'acolliment de totes aquelles persones que arriben noves al nostre poble, pensem que és un servei pel que cal apostar, i a més que tots els pobles veïns compten amb un edifici que és propietat de l'Ajuntament. Aleshores, crec que Vila-real no pot ser una excepció quan som el poble més gran de les nostres comarques.
En aquest esborrany vostès han pogut fulletjar-lo, han vist el que hi ha?
Sí, clar. Nosaltres jo li puc contar el que nosaltres hem pogut o hem volgut posar cullera des de primera hora, que és això que acabo de comentar, però també hem pogut veure altres qüestions que apareixen en el pressupost, com per exemple, me ve al cap qüestions que s'havien quedat fora en aquestes modificacions de crèdit últimes, com per exemple el sostre de la Capelleta dels Àngels, on nosaltres també vam dir que es posarà en el mateix PAC el sostre de l'Alqueria del Carme per a fer més atractiva la licitació. També una inversió per a fer en el Gran Casino, per exemple, totes aquestes qüestions també apareixen evidentment en el, en aquest esborrany de pressupostos.
Que vostès ja l'havien anat avançant, que era algo que volien que estiguera, no?
Correcte.
Perquè antes de presentar aquest esborrany van parlar amb vostès, o sabien de primera mà el que vostès volien en aquest pressupost.
Nosaltres el que volíem en aquest pressupost, el que ens haguera agradat és que tots els convenis que formen part de la ciutat de Vila-real, si han d'aparèixer, han d'aparèixer directament a un pressupost. Ara s'ha prioritzat a algunes entitats envers a altres i nosaltres el que vam posar en qüestió per aquest pacte que se va produir amb l'extrema dreta en el darrer ple extraordinari era precisament els convenis que s'havien tret d'aquest paquet, que eren el conveni amb la Memòria Democràtica, amb el Grup per la Recerca, i el conveni de Gaix de Barri. I aquests convenis ara en aquest esborrany de pressupost evidentment apareixen.
Vostès en la pròxima reunió portaran les seues propostes per a que s'incluïsquen, en tenen a banda per a presentar?
Nosaltres en la propera reunió, perquè ja li dic ahir, vam avançar en aquestes propostes també nostres, però nosaltres el que portarem en la propera reunió sí que és un decàleg que hem elaborat i que he de dir que a l'alcalde li vam llegir també ahir ja per damunt, però li el portarem per escrit per a que puga tindre'l, que és un decàleg com si fórem, no sé, els 10 principis que nosaltres pensem que han de contemplar i aquest projecte de ciutat que volem construir, i entenc que començarem a parlar i a enllestir què podem fer per a que el pressupost s'aprove el més pronte possible.
Quan vostès parlaven d'aquest decàleg que tenen vostès com a base fonamental, l'alcalde escoltava o ja entrava a debatir algunes coses?
La veritat és que he de dir-li que la sintonia de la reunió d'ahir va ser molt agradable, tan sols vam tindre una discussió en totes les hores que vam estar, perquè vam entrar a les 3:30 i vam eixir a les 5:00. I només es va produir una xicoteta
diferència d'opinions
o diferència d'opinions.
Que podem saber els oients en quina on hi havia una diferència d'opinions?
No ho puc fer públic per una qüestió de lleialtat, perquè quan vam entrar allí una de les qüestions que vam parlar és que res del contingut que s'havia portat a terme en la reunió s'anava a fer públic, que no fora això que li estic contant i que és el mateix que ell, si se li pregunta, també farà públic. Aleshores no puc entrar ahir per una qüestió de lleialtat, perquè no vull que estirar la corda més del que toca i més ara quan estem en aquesta bona sintonia, però sí que és cert que ja li dic que en una reunió de vora 3 hores i algo només hi hagi un punt que sí que ens faça confrontar o tindre una diversitat d'opinions, la veritat és que la valoració que podem fer és positiva.
Fixa't que vostè acaba de parlar d'aquesta lleialtat del que no vol que se transcidisca dins d'una reunió privada, i sin embargo han estat durant tot aquest temps dient que vostès sempre se saben entendre les coses per la premsa.
Evidentment, sí, però...
Això si ara... és algo que han deixat clar en l'alcalde.
Sí, també parla de la qüestió de la premsa. De fet, he de dir que aixina com en altres ocasions ens hem assabentat de coses per la premsa i tot això, doncs pense que el missatge de l'anterior reunió, no d'esta sinó de l'anterior reunió, va calar, i en aquesta ocasió, per exemple, els mitjans de comunicació s'han posat en contacte amb nosaltres, no només han parlat amb ells, també han contactat amb nosaltres, i això és d'agrair, i fins i tot per a la foto que es publica, que és una foto que es va fer ahir, se'ns va demanar permís per a fer aquesta foto, si ens semblava bé, i van ser dos mitjans concretament els que van demanar poder fer aquesta foto, i sense problema vam acceptar. Perquè pense que estem reunint-nos no ha de ser un secret, i si nosaltres som el partit que apostem per la transparència, com no anem a...
Home,
no a era, voler que se siga transparent.
No era un secret, perquè hi havia dos mitjos gràfics.
Correcte. Per això que vam donar, però que vam donar el nostre permís, no se'ls vam trobar, que a lo millor haguera sigut la tònica habitual d'un altre moment.
Tal volta, perquè vostès pel matí havien denunciat del fet que els dos ascensors que són els que se té que encarregar l'Ajuntament de tenir-los en funcionament en l'estació de trens no funcionaven, van parlar sobre aquest tema, perquè clar, anar a tenir una reunió després de que pel matí han dit el que no està ben fet.
Doncs mire, no vam parlar d'aquest tema, però este matí I com som aixina de sincers i de naturals en este partit, doncs ho anem a dir. Este matí hem anat a l'estació de tren perquè volíem fer un vídeo denúncia de que des del dia 18 d'abril sí. ixe ascensor no funcionava i que aixina ens ho havien traslladat els veïns que l'utilitzen per a una qüestió tan fonamental com anar a l'Hospital de la Plana, perquè és una manera de creuar i a més és que ho fas en el sentit de que és més segur a nivell vial que fer-ho per l'altre pas que n'hi ha inferior, perquè és un... passen els cotxes a tota virolla, vull dir, és perillós, i per allí te sents més segur. S'havien trobat que des del dia 18 d'abril i l'ascensor no funcionava, amb tot el que això comporta, que és que totes aquelles persones que tenen mobilitat reduïda van en carros de bebès, van en crosses, no poden accedir. Per tant, Vila-real inclusiva durant un mes i poc no ha sigut. I per què dic durant un mes i poc? Perquè avui, quan ens disposàvem a gravar el vídeo, hem comprovat que l'ascensor està reparat. Aleshores estem molt contentes, perquè clar, és una qüestió que vam denunciar nosaltres ahir, que ahir no anava, vull dir, ahir no anava. I avui, després d'un mes i quatre dies, està reparat. Ara el que cal esperar és que tant de bo nosaltres no hagem d'esperar un mes i quatre dies i no hagem de fer una nota de premsa denunciant una situació que els veïns van denunciar el dia 18 d'abril per a que això se repare. Que se repare clar, quan se repe l'avís, immediatament, quan, a més.
A mi quan vostè me diu això, ja està reparat, d'ahir pel matí avui, han sigut 24 hores, me fa l'efecte de que per fi l'alcalde de Vila-real ja els ha pres en sèrio, perquè els demana permís per a... que vinga la premsa a fer fotos, els escolta, però no els escolta i després fa el que ell considera, sinó que ja incluís coses de lo que vostès havien parlat prèviament antes d'anar a veure aquest esborrany. I fins i tot ha arreglat l'ascensor.
Nosaltres el que esperem és que això siga de veres i que siga el que ha de passar en estos temps que ens venen per davant. Que no hagem d'esperar a pegar el puny damunt de la taula tombant dues qüestions que per a ell eren fonamentals, com va ser en el seu primer moment el préstec i pense que en el segon moment el paquet d'inversions i convenis de remanents, que no hagem de tombar diverses propostes per no seure's a dialogar, per entendre que un govern en minoria està completament obligat a seure a dialogar.
És per això que vostès diuen que no entrar a gestionar no té cap sentit, perquè imagines que li presenten un pressupost i està tot com vostès li han demanat i donen el seu vot favorable. També podria ser i no entrar a gestionar, no?
És que no veig el donar el vot favorable. Veuria, en tot cas, una abstenció. No?
Sí, però imagines que des del pressupost...
Si a mi em sembla bé el que plantegen, però no pense que s'hagin contemplat totes les coses que jo demane, doncs serà perquè, bueno, no em sembla malament, però em sembla un pressupost de mínims en el que no hem aconseguit tot el que nosaltres desitjàvem, no és el projecte de ciutat que jo voldria, però Vila-real no pot seguir més temps sense pressupost, doncs no anem a ser compromís precisament el que posem pals a les rodes, ens abstindríem. I si vol aprovar-lo a la primera, doncs pot provar a parlar amb altres forces que també existeixen.
Però vostè no només vol que vagi tot en el pressupost, sinó a més formar part d'aquesta gestió. I jo li estava dient, imagines que vostè el pressupost posen, no sé, que pinten la plaça de blau, que el Jaume primer el tornen a trasladar, que no sé, i diuen, val, a més vostè vol entrar a gestionar això, no se fia?
No. No, perquè, i a més els fets em remet, ahir nosaltres vam obtindre informació a base de preguntar, perquè ja li dic, després d'aquesta proposta, nosaltres vam preguntar dubtes molt concrets sobre alguns convenis i sobre algunes despeses que n'hi havia en aquest pressupost, i alguns automàticament se'ns remetia a altres administracions o altres, no sé com dir-ho, altra gent a la que podíem preguntar i esbrinar si el que se'ns estava comentant és aixina o no. Nosaltres vam prendre nota de tot i, de fet, aixina li ho vam fer saber a l'alcalde, que per la nostra part, jo ara mateixa també soc diputada provincial, doncs que anava a contrastar esa informació, però una qüestió no perquè ja no és perquè no t'acabes de fiar per els precedents que a lo millor tenim i perquè la confiança és una cosa que costa moltíssim de guanyar i es perd en un segon. I això és així en la vida personal de qualsevol. La confiança en una persona costa molt de guanyar i se perd en un segon. I després recuperar-la és complicat. No sé, vull dir, no vull entrar en detalls, però la gent que hagi pogut tindre, no sé, una parella o aquestes coses passen.
Que sí, que sí.
La confiança és una cosa complexa en la vida de qualsevol. Doncs en política per a mi és el mateix. La confiança és una cosa que s'ha de guanyar i que costa. I quan t'han mentit reiteradament en moltes qüestions, doncs és normal que no te n'acabes de fiar. Però, tot i això, com nosaltres apostem sempre pel diàleg i per la, evidentment per la reparació, i si a mi ell me diu una cosa, no tinc per què no creure-me-la, però si puc comprovar-ho, vaig a comprovar-ho. I així jo me quedaré tranquil·la. I a banda de que me quedaré tranquil·la, també em posaré contenta. I diré, veus, això paga la pena i els esforços que estem fent per arribar a una entesa són bidireccionals perquè de veritat que ell està sent sincer en mi. Jo, paga. Si això és així, no. Per això jo el que puga contrastar ho contrastaré.
Esta entrar a gestionar passaria per tindre alcaldies?
Buah, és que no sé dir-li, perquè no, ja li dic, no hem parlat d'això, no hem parlat ni de quines coses, ni de què gestionaríem, ni de què és el que volem gestionar, no sé, crec que són preguntes que tenen molta magnitud i molt de pes i no,
sí, però antes
no, encara no hem abordat això.
Sí, però antes sí que m'ha afirmat que sí de regidories, és dir...
Clar, perquè gestionar vol dir tindre regidories. Tindré àrees de gestió, una àrea de gestió és una regidoria, però no hem parlat del calat d'aixes àrees de gestió, ni quines serien les àrees de gestió que ens agradaria, no hem parlat d'això.
No sé si se'ns queda algo per dir, Maria Fajardo, la dice que continue en el seu treball, avui és el dia de Santa Quiteria i lògicament vostè també és diputada provincial.
Sí, me'n vaig a visitar als companys d'Almassora.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bé, i davant de lo que ens espera demà, 23 de maig, de la vaga en els centres educatius, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha establit els serveis mínims en els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Saben que està convocada la vaga i les han convocat els sindicats STEP, Comissions, UGT i COS. S'ha determinat mesures necessàries per assegurar els serveis mínims essencials que hauran de prestar-se mentre dure aquesta situació de vaga en els centres públics de titularitat de la Generalitat per a garantir-se dret a l'educació de l'alumnat. I la Conselleria, davant les crítiques dels sindicats, recorda que són les mateixes instruccions de serveis mínims d'anys anteriors. En tots els centres haurà d'haver una persona responsable, membre de l'equip directiu, a exclusió d'activitats lectives. A més, en els centres d'educació infantil i primària hi haurà un mestre per etapa educativa amb un mínim d'1 per cada 4 unitats. I per part seua, en els centres d'educació infantil haurà de ser presents 2 educadors d'educació infantil quan el centre tinga 5 o menys unitats i 3 en el cas de més de 5 unitats. En els centres específics d'educació especial hi haurà la presència de 2 educadors d'educació especial per cada 5 unitats. I així mateix, als centres que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes i ensenyaments artístics, hi haurà un professor o una professora per etapa educativa, amb un mínim d'1 per cada 10 unitats. Finalment, en els centres d'ensenyaments amb internat, a més dels serveis establits d'acord amb la tipologia del centre, es prestarà el servei propis dels dies festius. I en això em despedisc. Estan tocant les dues, estem sentint-les tots. Fins demà. Demà a les 12, més i millor. Lottery.
Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
Me siento un idiota, pero una cosa clara.